El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La Cambra de Comerç de Sabadell està redactant les línies mestres de futur més immediat de l'entitat a través d'una trobada entre els equips polítics i tècnics de l'organisme, un punt de partida que han definit com a il·lusionant per afrontar nous projectes i reptes actuals en un context d'inflació disparada, els preus creixents dels subministres i la guerra ucraïna de fons. Abordem aquesta situació avui conversant amb el president de la Cambra de Comerç de Sabadell a la comarca, el Ramon Alberic. Molt bon dia, gràcies per ser avui al Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia, gràcies.
Clar, una trobada per definir reptes ens ho posa molt fàcil als periodistes per fer-li la primera pregunta. Quins són els reptes principals que ara mateix té per endavant la Cambra de Comerç en el context actual?
Bé, mira, bàsicament tot aquest procés de reflexió va començar pues, a partir d'un neguit que tenia el comitè executiu de la Càmera per dinamitzar i millorar les dinàmiques de treball i participació de la pròpia Cambra. Però a partir d'aquí, en aquest procés que vam fer de la mà doncs, d'una empresa professional que ens ha donat mètode i ens ha ajudat a facilitar les reunions, doncs vam fer aquest grup de treball mixta, format per l'equip tècnic i l'equip polític de la Càmera a parts iguales, i al final el que buscàvem era realment veure doncs, de quina manera podíem causar un canvi en la pròpia entitat, en les dinàmiques de l'entitat i sobretot donar-li un nou impuls. Com a reptes, doncs, ens hem marcat el que jo crec que definiria l'eslògan que hem elaborat per aquest procés, que és fer una entitat amb més prestigi, més oberta a tothom i més connectada amb tothom. Jo crec que aquestes tres paraules doncs, resumeixen essencialment el que creiem que l'entitat s'ha de marcar com a objectius en els propers anys.
Mm-hmm. Més connectada vol dir que ha de ser més present a la ciutat, que ha de tenir més vincle directe amb la ciutat?
Amb la ciutat i amb la demarcació, efectivament. En aquests processos de reflexió, al final s'utilitzen tècniques d'anàlisi de fortaleses, d'habilitats, d'oportunitats i d'amenaces, els típics d'AFO, i en aquest sentit vam identificar doncs, que bueno, teníem unes fortaleses, que d'alguna manera és el propi prestigi de l'entitat, que és una entitat centenària, i la pròpia demarcació, que és una demarcació molt potent, econòmicament molt potent, amb un teixit econòmic molt madur, i també la pròpia solvència econòmica de l'entitat. Però també hi havia doncs, alguns temes a millorar. Com a debilitats vam identificar el propi marc legal que tenen les càmeres avui dia a Catalunya, però també la concurrència que existeix doncs, en els àmbits de suport a l'economia amb les administracions, amb les associacions. Creiem que a Catalunya necessitem endreçar una miqueta el mapa institucional i assignar d'alguna manera els espais d'actuació d'uns i d'altres, no? I després hi havia un altre tema, i amb això et contesto, és el que creiem que les empreses tenen un coneixement molt feble dels potencials que té la Càmera i de quan la Càmera els pot ajudar, no? I en aquest sentit creiem que aquest reconnectem doncs explica molt aquesta necessitat també de que tothom sàpiga que quan té una necessitat doncs ha de pensar en la Càmera com un primer pas per poder resoldre-la.
Mm-hmm. Per tant, al final aquesta connexió més directa amb les empreses que coneguin més, això passa, entenc, per un canvi en política de comunicació, per una manera de comunicar diferent?
Efectivament. És obvi que el que necessitem és comunicar millor el que podem fer per les empreses. I després hi ha una altra cosa que també volem millorar, i és un dels projectes que volem crear, és hem de crear uns espais en els quals no només les empreses es coneguin i es relacionin entre elles, sinó que també les persones que formen les empreses, des dels primers directius i propietaris fins també al propi personal. No? Aquest teixir xarxa, vull dir, tots utilitzem avui dia la paraula networking, l'hem de potenciar i creiem que la Càmera ha de generar espais i ha de generar activitats que facilitin això.
coneixement per crear sinergies, no? Segurament també, perquè al final conèixer és el que fa que puguem interrelacionar-nos, no?
Absolutament. Mira, jo crec que, i aquest debat està sobre la taula ja fa temps, no? Jo crec que no necessàriament les empreses han de posar com a primer objectiu el guanyar mida. Jo crec que una empresa petita també pot ser forta i resilient, també és una altra paraula que està de moda. Llavors, el que és important és que ni empreses ni persones vulguin fer tirar endavant els seus projectes sols. La millor manera de ser fort és anar donats de la mà doncs amb aquells que et poden ajudar en un moment determinat, ja sigui en un moment d'expansió internacional, en un moment de creixement, en un moment d'automatització, en un moment de digitalització. I aquí lo important és que puguem fer entendre a tothom doncs, de que han de buscar el suport d'entitats, d'associacions, de la cambra, i d'aquesta manera seran molt més forts encara que siguin petits.
Per tant, aquests són els reptes de futur. S'ha marcat algun calendari per aconseguir-ho? Alguna mena de línies per aconseguir aquests objectius?
Bé, nosaltres ara hem arribat a unes conclusions. Hem identificat tres projectes principals que bàsicament ja els hem comentat. Me n'he deixat un que és el crear una unitat de seguiment de la conjuntura, perquè aquesta unitat creiem que ens ha d'ajudar a identificar què està passant en la demarcació, què està passant al món, i d'alguna manera ens ha d'ajudar a trobar i generar oportunitats per la pròpia càmera, per les empreses i per les persones. A partir d'aquí, amb aquests tres projectes, el que hem de fer ara doncs, és elaborar un pla estratègic que plantegem a 3 anys i en el qual doncs, volem trobar quines són les palanques de progrés i d'alguna manera doncs, determinar exactament el pla d'actuacions que farem.
Precisament de la conjuntura, volia aprofitar avui també per preguntar-li, no?, de la situació econòmica global. Just en aquests moments, quan entrava a l'entrevista, li deia, mira, que abans de conèixer la dada de la inflació, que es torna a moderar al novembre, se situa al 6,8% de mitjana al conjunt de l'Estat, de seguida anirem tenint més dades desgranades, però vaja, és la millor dada des del mes de gener, tot i que segueix en xifres molt i molt altes, no? Com valoraria allò, sense massa marge de maniobra, que sé que no el té, però el que ens expliquen és que sobretot s'està contenint per les mesures de contenció en els subministres, sobretot, no?
Sí, efectivament. Jo crec que aquestes xifres, en comparació amb les xifres que està tenint els altres països d'Europa, i per mi el país de referència és Alemanya, doncs, evidentment, demostren l'impacte d'aquestes mesures de contenció que el govern espanyol doncs, ha aconseguit, diguem, arrencar i impulsar. Dic arrencar de la Unió Europea, perquè al final, en matèria de preus energètics, ha aconseguit unes condicions especials per l'Estat espanyol. Jo sempre faig una reflexió, és que estem vivint un moment històric. Jo, en tots els anys de la meva vida professional, no recordo cap moment en el qual Espanya hagi tingut una inflació més baixa que Alemanya i que la Unió Europea, no? Per tant, aquest és un moment històric. Òbviament, aquestes taxes d'inflació no són bones, no són bones per l'economia ni són bones per les persones i, per tant, hem de trobar solucions i lluitar perquè aquesta inflació doncs, es torni situant aquelles xifres que tots diguem, recordem i coneixem, que estaven al voltant del 2, del 3%. I aquí recordo també que Espanya doncs, normalment sempre anàvem un punt i mig per sobre del que era la mitja europea. Això jo crec que ha de ser un objectiu dels estats, de la pròpia Unió Europea, ho és, i en aquest sentit el que hem de mirar és de ser el màxim de forts possibles per poder aguantar aquest període que estem passant i que jo crec que serà relativament curt. Jo espero que en el termini de l'any 24 es pugui d'alguna manera avançar molt en controlar aquesta inflació.
Però els preus ja seguiran en aquesta situació, no? Al final, parlàvem fa uns dies amb en Joan B. Casas, que ens deia això, no? Que per l'any 24 es calcula que tornarem a estar a nivells d'inflació similars al 2-3%, però clar, els preus ja hauran pujat, no? A nivell de les famílies, si els salaris no acompanyen, hi ha una pèrdua de nivell adquisitiu molt evident, no?
Efectivament, jo crec que en aquest sentit, doncs, bueno, en el marc de la negociació social, de concertació, doncs el tema dels salaris està sobre la taula i és obvi, el que no podem fer és tenir situacions d'inflació tan alta i salaris que no acompanyin doncs aquesta, diguem, aquesta situació. Jo crec que hem de fer una aposta molt seriosa, no una aposta conjuntural, sinó una aposta estructural. El nostre país hauria d'apostar per ser un país de salaris dignes i adequats a la realitat dels preus i del cost de la vida. Això només té una recepta, i és que hem de millorar amb la qualificació de les persones, hem de millorar amb la productivitat, i per tant, d'alguna manera, hem de posar eines i instruments perquè el nostre país sigui competitiu. Tot això ens ajudarà a crear un entorn i un context en el qual hi haurà un equilibri molt més important entre els preus i els salaris.
Clar, perquè em comparava abans a Alemanya, no? Deia, mirem la inflació d'Alemanya, és molt alta, evidentment, però la situació salarial dels alemanys poc té a veure, no?, amb la situació salarial a casa nostra.
Sí, efectivament, però pensem que hi ha un concepte que quan vam entrar a la Unió Europea se'n va parlar molt i que amb els anys poder no hem anat diguem, utilitzant, i és el de la convergència. D'alguna manera, tots els països de la Unió Europea teníem que tendir a una certa, diguem, igualació de les condicions. A Alemanya també hi ha situacions de precarietat, hi ha situacions de misèria, fins i tot, vull dir, d'exclusió social. El que és veritat és que també a l'estat alemany, doncs jo crec que té unes dinàmiques i té una capacitat molt més gran que pugui tenir a l'estat espanyol o fins i tot el nostre propi govern aquí a Catalunya, no? Per tant, veure i prendre com a referència quines coses i quines mesures estan fent països tan avançats i tan madurs com Alemanya en aquest sentit, doncs jo crec que és el que hem de fer.
En aquest sentit, també li volia preguntar per les dades d'atur, no? Perquè són realment molt positives i molt bones, no?, les que tenim ara mateix. Com s'entén aquest atur en aquest context econòmic en què no es pot parlar de crisi perquè no estem en una crisi, però si més no, tot el, passem el dia parlant de cabell llop, cabell llop, cabell llop, no? Com s'entén aquestes dades positives?
Bé, al final estem en un moment, ara mateix, que ja estem encarant la campanya de Nadal, per tant, la campanya de Nadal sempre s'ha distingit, doncs, perquè també hi ha una lleugera reducció de l'atur, perquè evidentment doncs, es necessita més personal per poder atendre la major activitat de la campanya de final d'any, perquè ara ja comencem amb Black Friday i des de mitjans de novembre ja pràcticament l'activitat es va accelerant. Jo crec que hem de mirar, diguem, el tema de l'atur amb una certa perspectiva. L'estat espanyol sempre ha destacat també per tenir un atur estructural molt alt. I això avui dia encara passa. I després de la pandèmia, doncs aquest atur estructural jo crec que se'ns pot haver situat de l'ordre del 7%. Esclar, això en comparació amb altres països doncs segueix sent molt alt. Això jo crec que és una circumstància que està associada també a les pròpies condicions del marc laboral, del marc legal, del mercat laboral aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, i en conseqüència doncs, bueno, és un tema que hem de tractar com una qüestió a llarg termini, i jo crec que passa també doncs, una mica doncs, per lo que els instruments que hi han habituals, no?, que és la qualificació de les persones i la formació contínua, que això ha de permetre doncs, que l'ocupabilitat de les persones millori.
Amb les dades que estem ara mateix, a les empreses els està començant a costar trobar personal qualificat per determinades posicions?
Ja fa molt temps que passa això, ja fa molt temps, i a més jo diria que mentre que en altres moments aquest problema es manifestava en alguns sectors, jo crec que en aquests moments comença a ser ja afectar la majoria de sectors. Hi ha un desencaix entre les necessitats de nivell professional que tenen les empreses i la qualificació diguem, de les persones que estan en situació d'atur. Aquest desencaix és crònic i aquí doncs, és obvi que, començant per la pròpia Generalitat, doncs, s'ha de mirar de trobar solucions perquè es pugui fer d'alguna manera una millor oferta perquè aquests problemes de contractació doncs, es solucionin.
Li volia preguntar també per la crisi climàtica, perquè és evident que afecta a tots els sectors, també a les empreses. En l'àmbit de la cambra s'està treballant d'alguna manera per donar un cop de mà a les empreses o per donar línies a les empreses per poder fer aquest canvi que tot plegat ens aboca també el preu dels subministres, no? A fer aquest canvi cap a una energia més verda i cap a, per fer front a aquesta crisi climàtica?
Sí, mira, només per que vegis la sensibilitat que hi ha per aquest problema, en aquest mandat, en el 2019, la Càmera vam crear ja una comissió específica que vam orientar precisament a tots els problemes que hi ha doncs, amb la gestió de l'aigua, de l'energia i del canvi climàtic. Llavors, en tot aquest temps hem vingut desenvolupant doncs, serveis d'assessorament a les empreses doncs, per millorar la seva eficiència energètica i per, d'alguna manera, adaptar-se a tot el que significa el canvi climàtic. És obvi que en el 2019 no hi havia encara cap previsió del que acabaria passant amb els preus energètics, però d'alguna manera sí que ja existia la sensibilitat. Des d'assessorament doncs, per posar plaques fotovoltaiques, assessorament per gestionar millor els consums energètics en les empreses i doncs, tota mena d'informació que qualsevol empresa pugui necessitar a l'hora de plantejar-se el fer aquest pas per augmentar la seva eficiència energètica i, per tant, reduir l'impacte en el medi ambient.
I les empreses s'hi estan sumant, és a dir, hi ha demanda per tota aquesta informació?
Sí, efectivament. També és veritat que l'oferta en el mercat ha crescut molt, per tant, de la mateixa manera que en el 2019 doncs, hi havia poques entitats que fessin aquests serveis, en aquests moments ja són entitats i empreses que estan oferint tots aquests productes. També és veritat que el cost dels elements de control, de gestió i de producció energètica doncs, han baixat també en aquests anys i, per tant, tot això està ajudant a que realment el grau d'implantació vagi creixent cada vegada més.
Per tant, aquest canvi que està arrelant, no, per dir-ho d'alguna manera, perquè, clar, moltes vegades s'ha assenyalat, no, el món de la indústria com una principal generadora d'emissions, no? S'ha vist que hi ha hagut un canvi cap a la indústria 4.0, òbviament hi ha hagut un canvi en els anys, no? Però entenc que en aquest sentit s'està treballant també des de veure una mica les emissions que s'ofereixen o que s'emeten des de cadascuna de les empreses.
Sí, per descomptat, però jo crec que hem de ja, abandonar una mica aquest tòpic de que la indústria és bruta. Això jo crec que ha passat a la història. Avui dia hem de tenir en compte que, primer de tot, hi ha un marc legal que obliga a que les indústries i les empreses doncs siguin netes i que tinguin i compleixin doncs, unes normatives, ja sigui a nivell d'abocaments, a nivell d'emissions, que d'alguna manera això ja imposa que s'avanci en aquests temes. I després la pròpia eficiència de les empreses. Les empreses estan orientades a la millora del marge i per tant, qualsevol element que signifiqui doncs, un cost hem de donar per suposat que es controlarà. I en aquest sentit hi ha un concepte que és el de l'economia circular que ara també d'alguna manera s'ha posat sobre la taula i s'està impulsant d'una manera molt seriosa, però que jo crec que si mirem enrere veurem que la majoria de sectors ja venien practicant una circularitat, perquè al final l'economia circular l'únic que significa és aprofitar tots els recursos fins a l'últim extrem, no? I això jo crec que hi ha en qualsevol empresa que tingués una gestió seriosa, doncs ja es venia realitzant. I evidentment ho hem de seguir impulsant.
Per acabar, li vull preguntar per infraestructures. N'hem parlat moltíssim i moltes vegades que ens ha acompanyat, però sap que tenim aquest debat latent a l'entorn de la Ronda Nord, no? I de la necessitat o no d'aquesta via. Des de la cambra sempre han estat molt clars apostant per aquesta Ronda Nord, però com que el debat es concentra ara ja no només en la connexió de Castellà amb la C-58, on sembla que hi ha un consens bastant evident, sinó també en la connexió de Sabadell amb Terrassa, si s'ha de reforçar, si n'ha de fer una altra, des de la cambra què en pensen?
Bé, nosaltres creiem que la Ronda Nord de Sabadell és indispensable i és urgent fer-la. Per tant, és una oportunitat que en aquests moments tinguem un conseller de territori que és de Sabadell i, per tant, i creiem que la seva sensibilitat ja existeix i no cal fer cap mena de didàctica en aquest sentit. El que passa és que hem de mirar també les infraestructures, diguem, aixecant una miqueta el punt de vista, eh? I creiem que no es tracta només de solucionar el problema que existeix de connectar el trànsit de Castellà amb la C-58 i prou. Vull dir, hem de mirar i pensar en la mobilitat de tota la comarca i la mobilitat a nivell de Catalunya. I en aquest sentit, doncs, la connexió Sabadell-Terrassa s'ha de millorar i d'alguna manera s'ha de prioritzar. D'acord? Llavors, aquí hi ha un altre problema i és que nosaltres som zona de pas i llavors pues, per la AP7 B30 ens passa tot un tràfic que va de nord a sud i que congestiona tota la mobilitat de la comarca i té un impacte doncs, en les carreteres i en la mobilitat entre Sabadell i Santa Perpètua i en la mobilitat doncs, entre Sabadell i Sant Cugat, Rubí, que són la zona d'influència de Sabadell on les nostres persones es desplaçant majoritàriament per anar a treballar. Llavors tot això ho hem de mirar amb aquest prisma i en el context general. Jo he parlat amb representants del món econòmic de les terres de Tarragona, de Lleida, i ells parlen i pensen amb la B40 com una solució també a tots aquests problemes de pas pel Vallès. I per tant, jo crec que hem d'obrir una vegada més el debat sobre el futur de les connexions viàries que passen pel nostre territori. Però no des del punt de vista estricte de la nostra mobilitat, sinó de la mobilitat general. I aquest, al final, és el negociat, és la responsabilitat del conseller de territori. No? Per tant, el que esperem és poder parlar amb ell, plantejar-li quins són els nostres neguits i les nostres prioritats. I començo dient que la nostra prioritat és la construcció de la Ronda Nord i la connexió de Castellà amb la C-58. I aquí estarem, i estem, ho sabem, estem totalment d'acord. A partir d'aquí hem de seguir parlant i intentarem fer-li veure, doncs, des del punt de vista del món econòmic, quines són les necessitats futures del país i intentarem doncs, que ho entengui.
Senyor Albari, gràcies per haver-nos acompanyat avui al president de la Cambra de Comerç. Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies, Mireia.